Bloc de notícies explicant la relació amb la música clàssica.
I ara també els podcasts de Catalunya Ràdio disponibles a Alexa. Només cal que diguis Alexa, Catalunya Ràdio Podcast.
Abraça l'estiu a Catalunya Ràdio. Tant de bo. Estiu de Gràcia, amb Adam Martín.
Jo sap, no sé si posaria una falca que diu Estiu de Gràcia, Madame Martín, quan el cantant diu Todo nos parece una mierda.
Què?
Jo crec que ens dona
jo
és una marca bona.
Sí.
Tu estàs a favor, Anna Pacheco.
Jo estic a favor sempre, sempre.
Com estàs?
Molt bé. Tu què tal? Com estàs?
A favor,
veus? A favor. No estic tan a la merda, si t'hi fixes.
La Rita, que és una mica gent de merda.
Clar, la Rita m'entén perfectament.
Sí, jo les coses que són una merda m'agraden.
Les coses que són una merda t'agraden. Molt bé. A veure, avui parlem d'ocupes, eh?
Sí, d'ocupes, d'ocupació. De, bueno, escrit amb K, eh? De pisos i cases buides, de voltors i rendistes, d'inquilins i d'inquilines.
No debería pelearme con mi mejor amigo por un piso.
Què és això?
Això és Marcelo Criminal, és un cantant murcià, té les millors lletres del món i aquesta és No debería pelearme con mi mejor amigo por un piso. És que la cosa està molt violenta, el mercat immobiliari és molt salvatge.
Pot ser que aquest estiu estiguem sentint a parlar més del tema ocupes, ocupació, a més amb tota una terminologia barrejada que barreja ocupes amb gent que no... I tot, mm-hmm. No?
Aquest és el tema. Sembla com una nova ofensiva i sembla això que ve la plaga de l'any és que t'ocupin el pis. Saps el mite aquest, no? Que vaig anar de vacances i no,
vaig tornar...
no tenia pis. Havien entrat els ocupes.
Bueno, no sempre és un mite, eh? Algunes vegades ha passat.
Bueno, ara parlarem d'això. Jo, abans de tot, t'he portat uns titulars que han sortit recentment a mitjans tradicionals, com els mitjans hegemònics i...
Un moment. Mitjans tradicionals vols dir què?
Que, per exemple, podria ser aquest.
Aquest és tradicional.
Sí, sou tradicionals.
I és hegemònic, també.
També. Però abans de començar a llegir, jo vull que em posin música de fons.
És música de titulars.
Sembla crims, ara.
Sí, els titulars amb Anna Pacheco.
Catalunya, paradís de l'ocupació. No he marxat de casa per por que m'ocupin el pis. Els ocupes juguen i guanyen en un país sense llei.
Uau, aquest és molt fort.
Aquest m'agrada, eh?
Estic intentant molt la veu, Glòria Serra, eh? No sé si ho esteu apreciant.
Sí. Potser no cal, però gràcies.
Veïns de Barcelona viuen atemorits pels ocupes. I, atenció, aquest últim, possiblement el millor, els menors estrangers no acompanyats tenen ocupades, entre cometes, 51 cases a Barcelona.
Molt bé.
Entre cometes, eh? Dic que és el millor perquè posen aquestes simpàtiques cometes, dic simpàtiques per dir alguna cosa, no? La paraula ocupades, la qual cosa m'ha semblat com un detall revelador. És a dir, d'una banda fan ús d'un concepte absolutament criminalitzador i violent i de l'altra és com si en el fons hi hagués certa covardia, no? Són ocupes els menors migrants sense habitatge garantit per part de l'administració, entren dins de l'etiqueta convencional de paràsits o aprofitats que difonen els mitjans i precisament per això quin és el perfil típic de l'ocupa? És a dir, és aquesta imatge demonitzada que estem veient últimament o això també respon a prejudicis i sistemàtiques campanyes de desprestigi que es fan des dels grans mitjans per interessos mercantilistes. Jo avui aquí vull recordar que bona part dels inversors, voltors i grans tenidors també controlen una part dels mitjans o de la seva publicitat.
Per tant, controlen una part del missatge.
Efectivament. Tampoc és del tot gratuït ni és atzar, absolutament. Jo el que em preguntava amb totes aquestes informacions segueix la música suspens. Com ens han fet creure que sigui com més fàcil pensar que és més fàcil que ens ocupin el pis a que ens desnonin, quan possiblement és més fàcil la segona opció que la primera.
Estadísticament sí, no?
Mm-hmm. Avui he vist un tuit que l'he buscat expressament perquè li he posat like del Sindicat d'Habitatge de l'Eixample Dret que diu: urgent, hem anat a comprar el pa i ens han ocupat la casa que no tenim. I és 100% el que està dient l'Anna.
Sí. Després us he portat un regalet molt semblant a aquesta frase, però abans d'això he contactat amb el Pol Andinyà, que és periodista i membre del Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme, per fer-li algunes preguntes. El Pol, perquè ens situem, és del col·lectiu Cuello Largo, una plataforma que intenta visibilitzar de forma molt pedagògica molts temes temes centrals que ens afecten. Jo us recomano molt que seguiu Cuello y Largo. Al seu Instagram podreu veure publicacions així com molt cookies, molt guais, que es titulen, per exemple, Per què no haurien d'existir els multimilionaris, o Com i per què la dreta aconsegueix trending topics. És superinteressant la plataforma, però el tema. Jo he parlat amb ell sobre ocupació i això és el que ens ha dit.
Quan llegim o escoltem titulars d'aquests que ens diuen és que va sortir a fer la compra i quan va tornar li havien ocupat casa seva. O van tornar de vacances i quan van arribar es van adonar que hi havien entrat uns ocupes. En posterior falca publicitària de posa l'arma a casa teva perquè tot el barri estan havent-hi ocupacions, molt de cuidado. Òbviament són titulars que només, o l'únic que busquen sembla que és com crear una opinió molt en contra de l'ocupació, i estan com parlant d'una ocupació que, si no és inexistent, és com molt minoritària, perquè és que si comets violació de domicili i allanamiento de morada, és que estàs fora en dues hores.
Molt bé, aquí ja està parlant de començar a destilar el gra de la palla.
Exacte, perquè ens entenguem. El Pol ens explica aquí que l'ocupació és molt diferent de la violació del domicili, és el que es coneix com allanamiento de morada, també en castellà, no? Uh-huh. A la violació del domicili, recordem-ho, els propietaris viuen al pis, per tant, està utilitzat i habitat, només que en el moment que es produeix aquesta violació no es troben. Però
no hi viuen.
Exacte, però és un pis que està utilitzat i habitat. En el cas de l'ocupació o la usurpació, que seria com el seu nom tècnic, l'habitatge no viu ningú ni es fa servir. Això és molt important i això és el que sostenen des de totes les xarxes veïnals. Normalment, quasi sempre, i ara entrarem també en dades, s'ocupen pisos que no estan utilitzats i que, a més, pertanyen a bancs, a fons d'inversió, fons voltors i grans tenidors. Aquesta és la norma, tot i que els mitjans molts cops ens parlen de l'excepció.
Per tant, hauríem d'establir una primera distinció entre violadors de domicilis i ocupes.
Exacte.
Que són coses diferents.
Quan el Pol deia que aquestes ocupacions acaparen els mitjans no són ni de bon tros les majoritàries, es referia a això, no? Segons un estudi també d'Obra Social Barcelona de l'any 2008, per exemple, deia molt clar que el 80% de les ocupacions, 82%, perdó, es produeixen en pisos de grans propietaris o tenidors. El 70% d'aquests pisos són propietat de bancs. És a dir, aquesta és la realitat dels pisos que s'estan ocupant. Per tant, aquests casos de vaig anar a comprar el pa i uns ocupes havien entrat al pis, tenen una sobrerepresentació molt, molt, molt clara als mitjans. Aquest mateix informe deia, de fet, que un 5%, calcula que és un 5% els pisos que s'ocupen de petits propietaris. Un 5%, si no menys.
Perdona, perquè si no jo te vaig perdut. Quan dius que s'ocupen pel que tradicionalment entrem per ocupes. No sí. És violació...
Exacte.
Sí que ho seria en aquest cas, perquè hi ha gent que viu, però seria un error o alguna cosa d'aquest tipus, no? Ocupar un edifici amb la mentalitat ocupa.
Ella està parlant de hi ha pisos on gent que no hi viu, però que simplement el propietari no és un gran tenidor, sinó que potser té dos pisos que viu en un lloc.
Que són aquests exemples que es posen com el currante de tota la vida, no, que tenia aquesta segona propietat que s'havia guanyat amb els diners de la feina.
Però que no hi vivia.
Exacte,
però
i aquest s'ha ocupat. Això és molt rar, també. Això és estrany, és una excepció, no? Normalment, els pisos que s'ocupen són de bancs o de grans propietaris o de penya que està forrada, perquè ens entenguem, vale?
Sí, sí, sí.
I ara parlem una mica també del perfil d'ocupa.
Com seria el perfil d'un ocupa?
Clar, la idea també de molts títols que llegia era com fumetes, no? Paràsits, aprofitats, gent que no té res a fer a la vida i que vol viure del cuento, no? El Pol ens ha explicat el darrer cas que ha viscut, per exemple, el sindicat on ell participa.
L'última ocupació que es va fer va ser per una mare soltera, víctima de violència masclista, amb un 33% de minusvalia, si no recordo malament, perquè havia tingut un accident. Per tant, ho té bastant xungo per accedir al mercat laboral i amb dos menors a càrrec.
Aquest és un perfil molt, 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 molt clàssic, no? I també les xarxes veïnals insisteixen. El que fan és assessorar normalment a dones, que seria el perfil més... Entre homes i dones guanyen les dones, que són qui en la seva gran majoria ocupen. Normalment són dones que formen part o que estan al càrrec de persones dependents, que poden ser fills o altres persones, com mares o pares, i que es troben en situacions molt vulnerables. Aquesta és la realitat, no? Al final són famílies en situacions de pobresa. Aquesta ocupació per ideologia, no?, que podríem veure també com una casa ocupada amb joves, no?, que podria pensar la gent, pues la casa ocupada al meu costat no són famílies pobres, no? Aquí sí que seria aquesta ocupació per ideologia, però que també els informes la marquen com una cosa mínima. I en qualsevol cas també podríem discutir si aquesta ocupació per ideologia fa més mal que bé, no? En molts casos reestructuren cases que estaven casquellen i, com és el cas, per exemple, que s'ocupava el Carca, al final estan fent activitats pel barri o per la comunitat i bueno, per exemple, en la casa ocupada de Vallcarca, els dilluns allà fan el sindicat d'habitatge, no? És allà on té lloc l'assemblea. És a dir, es posen al servei del barri per ajudar-lo.
Jo estava pensant, que segur que hi ha molta gent que ens està sentint i que està pensant, no és el cas que jo conec, Precisament el que estem fent, i crec que el que fa l'Anna ara mateix és això, és que entenguem la diferent casuística que hi ha, les diferents raons per les quals s'ocupa, i que no ho fiquem tot a dins del mateix sac.
Exacte.
Tots són iguals.
Un nou perfil d'ocupa també, que són els menors immigrants, que no estan sota tutela de ningú i que no tenen garantit el dret a l'habitatge i que en molts casos es veuen obligats a ocupar una casa. En aquests casos també són les associacions i els sindicats d'habitatge els que els assessoren perquè ocupin, com dèiem, també cases buides que no pertanyin a petits propietaris. Un altre cop s'encarreguen de buscar aquestes cases que són de bancs que no estan utilitzades i allà evidentment els animen a ocupar, però perquè no tenen cap mena d'opció, no? I això també és molt interessant de pensar. Els menors que no tenen cap mena de garantia per part de les administracions i que els hem deixat allà perquè no tenen cap mena de... Quina alternativa li donem? L'habitatge és un dret fonamental, no? Aquí seria la història.
Sí.
El Pol ens dona una altra clau per entendre l'ocupació com una funció bàsica.
La funció social que té l'ocupació és la de garantir el dret a l'habitatge a les persones que no hi poden accedir per les vies establertes o per les vies normals, que és pagant un lloguer al preu de mercat. És a dir, si el preu de mercat està molt per sobre del sou mig o del sou mínim, implícitament això implica necessàriament que hi ha moltes persones que es queden fora del mercat de l'habitatge i, per tant, moltes persones que es queden fora de l'habitatge.
Molt bé. Què més?
Jo voldria recordar això, que l'ocupació és sobretot una resposta a situacions d'emergència habitacional en la gran majoria de casos, però no és l'única eina tampoc que es fa servir per reclamar un habitatge. Des del sindicat de llogateres també s'intenta negociar molt sovint amb els propietaris un preu just quan no s'arriba a final de mes, o tal com ha succeït durant la pandèmia, per exemple, que s'instava la gent a fer una vaga de llogateres en cas que no poguessin pagar el lloguer pels ERTOs i per les condicions de les seves feines, no? A més, jo voldria recordar també que allò de plantar-se i no pagar el propietari no és una cosa nova, i de fet Barcelona va ser pionera l'any 31 amb una de les primeres vagues de llogaters de la ciutat. És una mobilització que també estava marcada per la protesta antidesnonaments de Baracaldo, Bilbao, que va ser pionera l'any 1903 i que va mobilitzar com a Barcelona milers d'obrers febrils. Les condicions tant a Barcelona com a Bilbao a principis del segle XX s'assemblaven en part a les que ara denunciem. Ho dic perquè denunciaven sous que ho responien amb les altíssimes quotes de lloguer, amuntegament de persones en condicions insalubres, misèria, en fi, segur que us sona una mica. Hi havia una frase d'un diari que dice: frecuentes en Baracaldo el caso de tener alquilada una misma alcoba a dos obreros, al uno para dormir de día y al otro para dormir de noche.
Wow.
Aquest és un retall de diari de l'any 1905, però a mi m'ha traspassat directament al cas recent que va haver-hi a la Barceloneta, que amb l'incendi, on 3 migrants morts per un incendi van morir. Aquest amuntegament indigne i de persones en condicions més que infrahumanes condueix a la mort, i ho hem vist.
Molt bé, doncs aquesta és la repassada que ha fet, que s'ha quedat a gust també avui, l'Anna Pacheco.
Sí, t'ho has dit molt bé, que és una molt bona manera d'acabar amb aquest tema.
Tinc una última...
Però està bé, t'anava a dir com vols acabar.
Sí, vull acabar amb una pintada que vaig veure no fa gaire a Vallcarca i que crec que a la Rita li agradarà molt.
La vida és allò que passa mentre t'angoixes pensament als ocupes que t'entraran al pis que no tens durant les vacances que no et pots permetre.
M'encanta.
Això és la veu de Google?
No, és la veu d'un senyor que que es diu... Bueno, és d'una web que es diu Loquendo. El senyor es diu Lluís. És una intel·ligència artificial.
Sí, ara. No, això ho hem notat.
I això feia molt, la ESO. Escrivia coses en aquesta web per escoltar-les amb la veu de Loquendo.
La vida és allò que passa mentre t'angoixes pensant que t'entraran al pis que no tens durant les vacances que no et pots permetre. Anna Pacheco, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
De res, aquí estem. A disposar.